Ja havíem començat la conversa fora d'antena amb el nostre filòsof de capçalera, el David Rodríguez. Bon dia, David.
Bon dia, Àlex. Com anem? Doncs ara mateix veníem i veiem com la neu torna a aparèixer aquí al país.
Una primavera divertida, no?
Bueno, diuen que en abril aigua 1000, en aquest cas aigua i també neu.
Aigua i també neu, perquè fa ben poquet, aquí al centre del país ha començat a caure alguna volva, de més d'aquelles ben grosses, a veure quanta estona dura. A veure, avui, com els hem anunciat abans, el David ha demanat titular aquest capítol de l'Espai Parlem-ne, aquest espai de desenvolupament humà, com l'adolescència i la seva realitat. La següent cita, per cert, de l'Il·luminant, el Teatre de la Consciència, serà el 26 d'abril, dijous, també en el, com sempre, en el teatre, la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany, i serà sobre aquest tema, el buit de la nova joventut, li direu.
Doncs sí, ja parlàvem ahir, no?, que avui, que, o aquest mes, millor dit, que tractem a l'obra El món de l'adolescència i la seva realitat, aquest títol és perquè moltes vegades nosaltres no entenem la realitat de l'adolescència, no? Llavors, aquesta obra del dia 26 que va sobre aquesta temàtica, que és el món dels adolescents, no?, i totes les problemàtiques i tot el que hi ha dintre d'aquest món, no?, pues aprofitar el programa d'avui per parlar d'un dels temes que als pares més els preocupa i que a la societat també els preocupa, perquè recordem que els adolescents som els arquitectes, són els arquitectes del futur. Per Clar. Tant, vigilem el nivell d'adolescents que avui tenim, les seves maneres de pensar, les seves maneres d'actuar, les seves maneres de fer, perquè aquests són els que d'aquí dos dies dirigiran la societat. Per tant, estem en les mans i en els caps de persones que avui s'estan generant coneixements per poder crear la societat futura.
Clar, en el fons, definim l'adolescència com una etapa, no?, de la vida, si parlem des del punt de vista cronològic, en el que un passa de l'etapa infantil a l'edat adulta. És aquest marge que hi ha aquí al mig, no?
Sí, el problema que hi ha és que en el creixement de l'ésser humà, no, normalment quan parlem, en parlem del creixement físic, però no ens expliquen què passa a la ment en cada etapa d'aquest creixement físic de cos. Oh. És a dir, no és el mateix la ment d'un nen de 4 anys que la ment d'un adolescent de 16, no? Llavors, nosaltres moltes vegades no tenim informació suficient per entendre què passa en aquesta etapa en el cap d'un adolescent, no? Què passa en el cos d'un adolescent, no? Què succeeix en aquests anys que van més o menys dels 14 anys fins als 18, 19, 20 anys dintre d'aquest món de l'adolescent, no? Llavors, com moltes vegades jo em dono compte, sobretot a la consulta, que hi ha una falta d'informació a nivell mental de lo que passa a les ments, ¿vale? Els pares tenen moltíssimes dificultats per poder afrontar aquesta etapa, però no crec que sigui perquè és difícil l'etapa, sinó perquè no tenim suficients coneixements per poder encetar-la, afrontar-la i saber com havem de fer aquesta etapa amb el nostre fill o amb l'amic o amb el noi del veí del tercer primera, que és amb el que cada dia tenim una relació. No sabem tractar perquè no entenem moltes vegades què està succeint en el psiquisme d'aquesta persona, no?
Com abordarem el tema? Per què li dieu el buit de la nova joventut?
Doncs perquè avui en dia, quan parlem de l'adolescent, el primer que li ve a una persona al cap és la generació nini. Llavors, hem de parlar d'un buit, perquè hi ha un buit avui en dia a nivell de valors i a nivell de conceptes bàsics per poder afrontar la vida en l'adolescència avui en dia. Llavors, el buit de la nova joventut és una representació teatral en el Teatre de la Consciència en el que parlem sobre com estan afrontant els adolescents avui en dia aquesta societat, no? Llavors s'està generant un buit de valors en ells que els hi provoca que no tinguin suficients eines per poder afrontar circumstàncies naturals de la vida en què es toparan, no? Llavors per això li posem el buit. Realment l'obra el que tracta és d'un adolescent que és el protagonista, que és el contrari a aquest buit. És a dir, si avui parlem de la generació nini, nosaltres tindrem com a protagonista a l'escenari a un adolescent vitalista, un adolescent ple d'energia, un somiador, un idealista, un realista, una persona que realment el que vol és no ser exitós, sinó crear la seva pròpia realitat. El que passa que en aquesta obra de teatre mostrem com constantment es topa amb les limitacions que l'entorn li provoca. No? La família, els amics, una nòvia. Llavors, és la història d'una persona que vol evolucionar, vol desenvolupar-se, vol triomfar, vol estendre les seves ales, però la societat deixa, no? Llavors, és aquesta confrontació i aquesta lluita permanent que té una part d'essència, no?
Transmutaràs tu en adolescent o heu fet fitxatges?
Sí, fitxatges. Tu ja que una de les coses que jo en aquest projecte de Mercè Canals tenim és que col·labori moltíssima gent. Jo sempre li dic a la Mercè que això és el teatre del poble. perquè aquí el poble ha de parlar i ha d'anar allà per poder veure la seva pròpia vida, no? Llavors, en cada obra participa gent. Si en l'anterior obra, que va ser un èxit també, va estar un coctelero i que va ser molt, molt xulo, en aquesta hi ha adolescents. Hi haurà, en concret, tres adolescents, hi haurà també una persona que ha composat una cançó de rap amb una temàtica que parla de, dels conceptes que tractem a l'obra. Llavors, l'adolescent és el protagonista i en aquest cas jo sóc la veu de la consciència d'aquest adolescent protagonista i en aquest cas la Mercè és la mare d'aquest adolescent, no?
Un adolescent, com deies tu, diferent al, al cliché d'adolescent que tenim, eh?
Sí, normalment el que escoltem quan parlem dels adolescents és pues, que no fa res, que se, li costa molt aixecar-se, que li costa molt pues, autoresponsabilitzar-se de la seva vida, que no té somnis, que li falten desitjos, no? Pues en aquest cas el nostre protagonista és al revés, no? És un nietzscheà, si podríem dir. És un vitalista per natura, el que passa que aquesta vitalitat la societat se la va d'alguna manera pues, obstaculitzant i ell busca i necessita reflexionar i entra en etapes de crisis existencials i també pues, a través de certes situacions que passaran a l'obra pues, també es dona compte del poder que té, no?
Ara, abans de cobrissin el micròfon que estàvem parlant tu i jo de, del tema de xarxes socials, etc, etc, dèiem que un dels problemes que té avui en dia la joventut, la canalla, l'adolescència, és precisament la sobreinformació o sobredesinformació, perquè no se sap massa bé. Diuen que circulen molt més ràpid les notícies falses que les correctes i que n'hi ha moltes més a la xarxa. Això ara està estudiadíssim, no? I és cert, avui en dia un dels problemes que tenim grossos és saber discriminar el que és veritat del que no ho és.
És un problema, jo penso, que ja no afecta només als adolescents, sinó que afecta pues, a la societat en general. Jo cada vegada parlo més amb gent i cada vegada la gent em diu que està una mica més farta de les xarxes socials perquè és que estàs tot el dia contestant, responent, amb un WhatsApp, si no és un Twitter, si no és un Facebook, si no és un... És a dir, arriba un moment en el que t'has donat compte que no has pensat en tu en res del dia, que no has tingut la capacitat de sentar-te a respirar i que quan t'assentes, si abans esperaves la teva cita al metge pues pensant o mirar una revista, ara inconscientment la ment ja et porta a mirar informació. No? Llavors això, si a l'adult ja li afecta, imagina't un adolescent que està en el seu psiquisme creant conceptes de vida, estructurant la seva cosmovisió sobre la vida. No? Uh-huh. Jo, és la meva opinió personal, com sempre dic, que la vida va de punts de vista. Jo, el meu punt de vista, el tinc raonat per l'experiència que cada setmana visc a la meva consulta. No? La meva consulta, que és de desenvolupament humà, a part de treballar pues, amb adults, amb moltíssimes temàtiques diferents, i treballar pues, donant eines a la gent, els dimecres es treballa amb famílies amb adolescents, no? I ja porto més de 5 o 6 anys ara treballant amb adolescents, i la realitat cada vegada que jo em trobo és més la mateixa. No? Jo el que veig és que la tecnologia...
Sí, no ha evolucionat?
No, és que no, hagi evolucionat, no és que no hagi evolucionat, és que no els hi deixem evolucionar. És a dir,
podem... No m'he explicat bé. No en la línia d'aquest jove que la societat no li deixa desplegar aquestes ales. Jo deia, sí, l'adolescent de fa 6 anys és com l'adolescent d'ara.
Sí, perquè la societat cada vegada va pitjor. Llavors tu no pots esperar crear un fill quan el pare continua dient el mateix 5 anys enrere que 5 anys després. És a dir, el nen continua escoltant el mateix, llavors continua programant la seva manera de pensar, de creure, de viure i d'actuar, pues com fa 5 anys li van dir. No? Si et sembla, Àlex, fem una divisió, no? Perquè l'oient pugui entendre una mica els conceptes que jo vull tractar. No? Uh-huh. Per començar, explicaré una mica quin és el problema que tenen els pares a l'etapa de l'adolescència. No? A l'adolescència passa una cosa molt curiosa i la majoria dels pares no ho saben. Durant l'etapa anterior, que és la infantesa, i després quan encara ets un nen, un nadó, no? El pare està acostumat a donar ordres. Llavors, dona ordres, i el nen pues, va fent casa el que diu el pare. No? Què passa? Passa que a l'etapa de l'adolescència, a nivell psíquic, es crea una cosa que es diu la ment autoconscient. És a dir, per primer cop l'ésser humà comença a tenir autoconsciència d'ell mateix. Això no passava anteriorment. Anteriorment el nen encara no havia creat aquesta ment. Llavors, estava acostumat a rebre ordres, i les ordres no tenia un filtre per diferenciar.
Les donava per bones i, per tant...
No tenia un filtre per diferenciar si eren bones o dolentes. D'aquí les nostres programacions mentals de la infantesa. Si ens van dir que això és així, tu ni t'ho has plantejat, és així. No? Llavors vas creant programes mentals. Llavors, clar, arriba l'etapa de l'adolescència, l'adolescència es crea l'autoconsciència, és a dir, l'ésser humà té autoconsciència d'ell. Llavors, quan tu tens autoconsciència d'ell, comences a tenir opinió de tu i a la vegada comences també a crear la teva personalitat. Què passa? Passa que l'adolescència, per crear la teva personalitat, has deixat d'escoltar els que t'estan ordenant. Llavors, aquesta rebel·lió que veiem amb els adolescents,
és de mal portar,
amb els pares, no és una rebel·lió d'anar contra els pares, és una necessitat vital del psiquisme humà per poder crear la seva forma de ser. És a dir, si et continuen donant ordres, és molt difícil que tu puguis tenir una autorresponsabilitat de decidir com vol ser.
Mira, fa una estona parlàvem d'algú similar, amb la psicòloga, la Mary Camp, que ens parlava sobre les teràpies familiars, etc. I ha sortit també el tema de l'adolescència, no? I clar, ella diu, un pare no pot negligir de la seva experiència i de la seva responsabilitat. Per tant, que entén perfectament, perquè ella també ho ha vingut a significar molt semblant a el que tu dius, ja no estàs parlant amb un nen, no? Estàs parlant amb una persona que comença a tenir idea de les coses, comença a formar-se el seu caràcter, la seva idea, la seva cosmovisió, com deies tu, però clar, arriba un moment que potser també s'ha d'imposar alguna cosa, però en base a la teva pròpia experiència i a la responsabilitat que tu tens com a pare.
El problema és que avui en dia hi ha una educació per autoritarisme, no hi ha educació des de l'autoresponsabilitat. Jo a tots els pares que venen sempre els dic una cosa, des de molt petit a un nen se li ha de començar a donar la possibilitat de decidir. Et poso un exemple. Si la teva nena té 7 anys i tu la portes a comprar roba, no li compris tu la roba. Digue-li que decideixi ella quina roba vol.
I ara ens estaran escoltant pares que quan t'esperaran aquí baix.
Bueno, que escoltin primer. Abans que passa l'època d'adolescència, el seu fill no té la capacitat de decidir la seva vida i la depèn el pare. Quan tu ets petit, tu necessites començar a experimentar l'autodecisió.
Sí, aquell nen, i equivocar-te. No?
Aquell nen ha de decidir quina prenda vol. I el pare li ha d'obligar a que decideixi buscant un motiu pel qual vol aquella prenda de roba o l'altre.
Ho faci de forma raonada.
Evidentment. Què comença a passar? Comença a passar que el nen, des de petit, comença a saber decidir coses perquè les decisions que fa, les fa en base als seus beneficis. El pare sempre ha d'estar supervisant això. No és deixar que el nostre fill decideixi, sinó donar-li la possibilitat de decidir, però no decidir per decidir, sinó dir-li, decideix, però m'has de raonar que el que decideixis és perquè em beneficia a mi.
Convença'm de que la tria ha estat bona, no?
I sobretot que el nen comprengui que les decisions que ha de prendre a la seva vida són totes aquelles que li beneficiaran. Si tu des de petit, en coses molt simples, fas que el teu fill decideixi i fas que el teu fill comenci a autoresponsabilitzar-se de les seves decisions perquè entén que una decisió o una altra el beneficiarà o el perjudicarà, comença a desplegar a nivell psíquic, vale, un concepte que és l'autoresponsabilitat. Llavors, tu vas creixent i tu ja no necessites del teu pare. El teu pare sempre estarà allà per si t'equivoques, per donar-te un cop de mà. Però tu comences a pensar en tu i tu comences a decidir, comences a descobrir els teus gustos, comences a decidir les teves passions, comences a autodescobrir el teu món intern perquè el pare t'obliga a decidir i en aquestes decisions sempre tu has de reflexionar. I això és el que et porta al creixement. No estem dient que deixis el teu fill que faci el que vulgui, no. Estem dient que li donis la possibilitat de decidir i tu supervisis per què ha decidit això o l'altre. Llavors la persona comença a entendre l'autoresponsabilitat. Mm. El gran problema de l'adolescència avui en dia és que els fills no són autoresponsables de la seva vida. Per què? Perquè ha desaparegut un concepte molt important, que és el concepte de la jerarquia. Avui en dia un adolescent no coneix la jerarquia. La jerarquia és aquesta divisió de classes en les que en cada classe hi ha un rol assignat. Avui en dia els adolescents no tenen la jerarquia entre ells i els seus avis, entre ells i els seus pares, entre ells i un jefe. Parlen igual perquè no tenen l'autoresponsabilitat ni saben els rols de la jerarquia. I aquesta és una problemàtica que, segons el meu punt de vista, ve donada per la tecnologia. La tecnologia, quan s'utilitza d'una manera que sobrepassa els límits, comença a fer-nos una vida còmoda. I quan tu comences a acomodar-te perquè la tecnologia et facilita la teva vida, comences a deixar de pensar, comences a deixar d'actuar, comences a deixar de plantejar-te el que et pot beneficiar o no et pot beneficiar. Uh-huh. Avui en dia els adolescents neixen amb una tecnologia en els que el que li provoca és que ells no es facin responsables de la seva pròpia vida perquè la tecnologia ja li facilita tot. Llavors, quan utilitzem la tecnologia sobrepassant els límits, la tecnologia es pot convertir en un problema. Llavors, avui en dia els adolescents, a través d'aquesta tecnologia, s'han acomodat tant que ja no es responsabilitzen de la seva pròpia vida perquè des de la tecnologia i des dels pares, que també estan atemoritzats per com la societat els hi planteja el futur dels seus fills, no deixen que els seus fills puguin autoresponsabilitzar-se de la seva vida. I això és el que provoca després un munt de problemes a nivell de jerarquies, perquè no diferencien els rols ni diferencien els deures. Avui en dia tu li preguntes a un adolescent quins són els seus deures morals i no te'ls sap dir. Però és que el pitjor és que tu li preguntes a un adult i tampoc te'ls saps dir. Llavors, aquí ja no és una problemàtica de l'adolescent. L'adolescent li estem demanant que sigui pacient. Però com vols que sigui pacient si el seu pare s'està descarregant una cançó en menys de 5 segons? Què li demanes? És a dir, tu no li pots demanar a l'adolescent una sèrie de valors quan la societat no reconeix aquests valors en el dia a dia de les nostres vides. Llavors, ells tenen una sobreinformació i una poca claredat perquè ningú els està dient quins són els valors necessaris per la vida. Llavors, tenen tant trasbals d'informació que estan literalment en un caos permanent. Si això li sumes que després constantment reben crítiques de la societat, evidentment els adolescents el que fan és sentir-se atacats i el que fan és atacar. Llavors comença una lluita en aquesta època de l'adolescència entre el pare i el fill perquè el pare li diu que això no pot ser, que ha de canviar. Ja, clar, però és que porta tota la seva vida tu dient-li el que ha de fer i mai l'has deixat responsabilitzar-se, ni equivocar-se, ni decidir. Llavors el nen, com vols que ara que és adolescent manegui la seva vida si no coneix res de la seva vida perquè ningú li ha deixat descobrir la seva vida?
Aquesta manca de, com t'ho diríem, de responsabilitat al llarg de la seva vida és el que tu estàs detectant en el despatx?
Totalment, totalment. Tu avui en dia parles amb un adolescent i algunes vegades la mare li explica al professor de repàs quan té l'examen. La mare. És a dir, això vol dir que el nen, des de petit, mai ha pensat en els seus exàmens. La mare ha pensat per ell. Ja. Llavors, clar, abans no hi havia aquesta tecnologia. Quan nosaltres érem petits, no hi havia aquesta tecnologia. Llavors, la mare no et podia donar tant. Llavors, què t'exigia? Que tu d'una altra manera t'haguessis de responsabilitzar de les teves coses i en l'equivocació tu vivies les conseqüències. La tecnologia ens acomoda tant que ens evita evolucionar sempre i quan utilitzem la tecnologia sobrepassant els límits. No dic que la tecnologia sigui dolenta, dic l'ús de la tecnologia ens pot perjudicar o beneficiar.
Has utilitzat una paraula que és equivocar-se i és el que dèiem que és molt important que et deixin equivocar-te per poder aprendre. No?
És que l'aprenentatge no s'assoleix sense la falla.
Sí, sí, el mètode d'assaig-error és el que fa evolucionar el món, no?
El que passa que avui en dia, clar, no volem éssers humans, volem androides perfectes. Clar, si a una mare li preocupa que el nen amb 15 anys estigui tristo perquè li acaba de deixar la noia o la noia al noi, clar, si nosaltres dramatitzem cada escenari que viu el nostre fill, clar, la dramatització és una de les problemàtiques actuals. És a dir, avui en dia els drames moltes vegades són problemes que en una altra societat et miren i et diuen que en quin món vius, no?
Sí, sí, sí.
Si el problema avui és que neva o si el problema avui és que no has pogut fer el que tenies pensat, supercontrolat fer... Clar, llavors avui en dia els problemes dels adolescents pels pares són que suspengui els exàmens, són que, per exemple, estigui trist, són que estigui enfadat... Clar, que és un procés de creixement i d'aprenentatge. Mm-hmm. Llavors l'adolescent tampoc es troba algú que li faciliti i que li faci entendre que tot això és un procés d'aprenentatge i d'educació que ha de viure.
Hem d'acabar. David, recordem, dia 26, dijous, a la sala d'actes del Comú d'Escaldes en Gordany, el 8 de la Nova Joventut serà la quarta...
Sí, és la quarta obra teatral.
Clar, gener, febrer, març, abril, la quarta...
Ens queda aquesta i dos més.
La quarta obra de tot aquest projecte il·luminant del Teatre de la Consciència que impulsen el David, el nostre col·laborador, el David Filòsof Rodríguez, i la Mercè. La Mercè també de mare, dius que fa, eh?
La Mercè serà la mare del protagonista. La Mercè està contenta perquè en cada obra va canviant una mica de paper.
Li ha tocat fer un rol diferent, no?
Sí. La veritat és que totes les obres que estem fent estan sortint molt bé, la gent està responent molt bé, sobretot entendre que l'anterior...
Molta gent, sempre, moltíssima
gent.
Sí,
l'anterior obra no va venir tanta gent. Sí que és veritat que algunes vegades coincideix amb el Teatre Nacional, llavors no és que sigui una competència, però evidentment
hi ha
un projecte que ja està fet i consolidat, no? Però nosaltres estem molt contents, sobretot perquè la gent surt amb molta consciència i sobretot perquè la gent està entenent això. Cada mes estem fent una obra diferent i això és una cosa que s'ha de remarcar. Per això es fa improvisació.
I tant que sí. El Teatre de la Consciència, il·luminant. David, moltíssimes gràcies. Molta sort.
A tu, Àlex. Gràcies a tu.